Camins.
Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Home, estic tan pagat de que estiguis dos divendres seguits amb nosaltres aquí al Camins.
Has vist?
De veritat que em sento afortunat, agraïdíssim, als teus peus. I com coneixem de la teva tendència a sortir corrents els divendres cap a una vida millor, cap a esbarjo, cap a relacions socials vàries, volem que avui et sentis com a casa. Però tu ara què et vindria?
Ai,
un bar? Vols un bar? Vols estar a un bar prenent unes birres? Doncs anem, ens traslladem. Escabanero, aquí la Carla i jo, la Carlita i jo. Dos. Tu què vols? Què vols prendre?
Jo un
roncola?
No. Una canya de cervesa petitona.
Una canya petitona, veritat, que és el que tu sols. Molt mesurat tot. Dos canyes petitones. Ja t'iremos pidiendo, camarero. O què vols? O si vols un concert. Vols un concert?
Ah,
concert?
Estaria bé.
Tenim concert.
Ui, sí, aquest és el millor plan.
Treu l'encenedor, o el que es faci ara als concerts, que no saps què es fa.
La llum de mòbil, es fa amb la llum del mòbil.
O què vols? Vols jugar uns billars? Uns billars, per exemple?
Vale, també em va bé, sí.
Va bé,
bon
no?
plan.
Doncs vinga, doncs juguem uns billars. Va, tires tu.
Olé, segur que et guanyo, eh?
Home, però,
soc
home,
molt bona,
quina tirada acabes de fer. Mira tu, com es diu això? Una carambola. La Carla avui acaba de fer una carambola. Ets molt bona. Deixem-lo. Un altre pla que també podria ser és Netflix. Netflix a casa, sofà i manta.
Ai, sí,
sí?
Menjant una pizza.
Bé? Doncs vinga, Netflix. Endavant. Posa't còmoda, Carla. Per exemple.
D'acord.
És una sèrie que perfectament podries veure.
Sí, un divendres a la nit.
Un home, Fran Perea... Allò, esto era los serranos,
sí.
Los serranos, tot és un somni de resines, com aquest programa. El darrer dia
sí,
direm
no?
que ha estat un somni de resines. Et sents còmoda, Carla?
Em sento comodíssima, m'està encantant.
Et sents bé?
M'està encantant.
Home, perquè volem que, tot i que no vagis com sempre vols
anar... No, ara m'estàs com pressionant perquè em quedi tots els divendres
no,
a la tarda.
No, és una pressió. Jo ja sé que la teva tendència és fugir de la ràdio, de Camins...
No, ara ja aquí tinc tots els plans que m'agraden, tots en un.
Però jo volia que tu avui diguessis, mira, estic al Camins... com si estigués per allà socialitzant. Per
Ai, que bé, moltes gràcies.
Estàs contenta?
Moltíssim.
Jo també. Doncs vinga. Teniu un programa per fer, per cert. Dona-li, Paula. I, sobretot, l'audiència és important, però que estigui content, més o menys, però que Carla Buigas estigui com a casa...
Home, si estic contenta. Pensa que ser la protagonista m'encanta.
Clar que sí. Doncs ho ets completament, com a mínim cap a 18, fins a 18, ets la protagonista.
Genial.
Però ara saludem a la gent, que se suposa que ens està escoltant. Bona vesprada d'aquest divendres 20... Què és 20 avui? 20? Jo tinc posat 23, tinc ganes ja que sigui dilluns, sembla ser. Divendres 20 de desembre del 2023, dia 1, després de Salvador Aragonès, que una vegada més amb el seu estilàs ens va portar aquí al Camins del món de l'economia i de l'empresa. Dia 1 també després d'una conversa del tot interessant amb Lluís Pastor, professor de comunicació de la UOC, que ens va ajudar a entendre el...
És que has dit de desembre i és 20 de gener.
Ah, vale, doncs les meves disculpes. Fe d'errores. Gener, estem al gener, no al desembre, al gener. Coses del guió que se'n va de vegades la olla. En fi, estàvem parlant que ahir vam tenir al professor Lluís Pastor de la UOC, que ens va ajudar a entendre el fenomen de la publicitat matxambrat amb les xarxes socials, aquest màrqueting instantani amb fenòmens virals com l'afer entre Shakira i Piqué o el Mundial de Futbol, conversa del tot interessant. Si voleu recuperar els nostres dijous i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter @CaminsEstel, d'Instagram CaminsEstel, pilotats per les mans expertes de Maria José Mendoza. Avui Maria José Mendoza està insuportable, amics oients, perquè no sé què passa avui amb l'oreja de Van Gogh. No, jo no acabo d'entrar de l'efemèride, però sembla ser que el 20 de gener té molt a veure amb l'oreja de Van Gogh i ella és una fanàtica... I no sé què és pitjor, que estigui de mala llet o contenta. Encara no tinc clar què prefereixo. Doncs les xarxes socials les porta Maria José Mendoza, una Maria José Mendoza avui ballarina i cantaire. No us oblideu de l'aplicació Radio Estel Oficial, la pàgina web radioestel.cat i el Més Música i el YouTube. És que, escolta, no us queixareu de propostes online. A part d'això, fem ràdio. A part de totes aquestes vessants, fem programes de ràdio també a tope. Tots els camins porten a Radio Estel. Avui tenim divendres de revolució, opinions a dojo, per repassar una mica els temes de la setmana. Amb el nostre estil marca de la casa Ràdio Nocturna, ho farem amb Toni Picó, l'elegància, Jordi Cerdà... pausa dramàtica. I a la part final del programa torna a escena David Serra, radiofonista de raça, no sabemos de què raça, que sempre ens regala el seu show particular a les nostres zones. En aquesta ocasió crec que ve amb ganes. És estrany, perquè ell normalment és un tio que tot li va bé, tot ho fa bo, però aquesta vegada té ganes de fer una repassada a la humanitat en general. La humanitat que es va trobant per la vida, les persones. A veure què ens explica. Aquestes són les cosetes que us hem preparat, vosaltres direu tot el dia. Per això, bueno, és que és divendres, saps què dic? Les forces ja, en fi, no ens hi queden massa. Pensar que hem tingut microcontes, això desgasta molt. I Santi Jiménez, això desgasta encara més. Forces justetes, però ara ens posarem i ens engrescarem. Si busques l'alternativa de l'alternativa, des d'ara i fins les 9, és divendres, són camins i la ràdio lo sabe.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
És moment en què els nostres opinadors fan la seva irrupció a l'estudi de Ràdio Estel, deixen les seves pertenences, es treuen els abrics, deixen els mòbils sobre el Toni Picó que seu de manera diguem, com ho podríem dir, elegant, com sempre. Toni Picó, bona tarda.
Bona tarda.
Senyor Jordi Cerdà, bona vesprada, guten Tag.
Buonasera. Jo m'esperava la música d'aquí dels dinosaures, de Jurassic Park, i fer allò de aquella entrada.
No, us he de posar perquè entreu molt... Em sap greu, perquè entreu molt ràpid, perquè ja sabeu que estem en directe i tal. Un dia us he de posar Benny Hill. Jo crec que encaixa molt Benny Hill, una
maco,
cosa així.
Que maco.
Escolteu tot bé, senyors, fa fred, no? Aquesta seria una mica... O què?
No,
és que portes un jersei molt maco, Jordi. No,
sí, m'he abrigat molt i potser m'he passat i ara tinc calor.
Jo és que jo vivo sin vivir en mi, perquè sóc una persona calorosa, disfruto del fred, però a la vegada hi ha un moment que em molesta també una mica i vaig traient-me i posant-me roba, bueno, un cacau. Tu com ho portes, Toni?
Fantàsticament,
eh? Molt bé. Doncs vinga, totum revolutum. You shake my nerves and you rattle my brain. Camins. Too much love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, your wreck is just quitting balls of fire. I let that love fall. Amb aquesta marxa que ens regala el desaparegut Jerry Lee Lewis, però que ens va deixar aquesta peça magistral del rock and roll, doncs ens posem en marxa per fer una repassada a l'actualitat, per repassar i finiquitar la nostra setmana. A veure, senyors, hem tingut un tema el darrer dia, el darrer divendres, amb Jordi Cerdà aquí de cos present i amb l'ajuda de Guillem Pursals. M'ho vaig passar molt bé, m'ho vaig passar molt bé, perquè em vau obrir els ulls del que succeiria el dijous, amb la trobada entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron i la participació estel·lar de Pere Aragonès i alguns altres membres de l'executiu català. Ho vàrem seguir, evidentment, aquí a Ràdio Estel, amb un desplegament inèdit, amb les nostres companyes Sílvia Muñoz i Judit Caselles, que es van desplaçar doncs, cap allà per seguir-ho tot i explicar-lo. I bé, diverses coses a comentar. Tenim a Pere Aragonès, el moment Pere Aragonès, salutació ràpida. És curiós, perquè jo he vist les imatges i com t'ho diria? Hi ha com molt somriure. En el moment hi ha molt somriure. Home, sí.
40 segons. En 40 segons li va deixar anar 4 temes. Jo, permeteu-me, em quedo amb la imatge quan comença a saludar el president Macron i aquell home, els ulls del president de la República Francesa li surten de les òrbites. O sigui, en 15 segons li va dir
de tot.
Que Catalunya volia ser una nació d'Europa no dividida, que volia tenir veu pròpia. Jo crec que aquell home es devia estar passigant. I no sé on he anat. Qui és aquest senyor?
L'haurien advertit, també, segurament, no?, sobre el tema. Jo sé que el que sí que vaig veure són moltes rialles. Dic, mira, jo, perquè jo no escoltava el que deien, clar, es veia una imatge a distància. I dic, com a mínim, són cordials i estan bé.
Que se n'en reien d'ell.
Sí que és cert que vam tenir aquell moment molt ràpid i que Aragonès va marxar abans que sonessin els himnes, etc. I li va traslladar a Emmanuel Macron aquesta pretensió de ser un soci europeu, no? Va aprofitar per traslladar que el procés no ha acabat i a Macron li va mostrar la seva pretensió de que Catalunya vol formar part de la Unió Europea. Aquest és un primer input. Toni, a tu què et va semblar el moment? La fotografia.
Bueno, és el pacte del desacord, no? O sigui, tot el que vam veure aquell dia estava totalment pactat. Per tant, es va pactar el desacord per part del president de la Generalitat, que no volia estar més del que creia que havia d'estar... Devien pactar Generalitat amb Moncloa, com es devia fer i en quin moment s'havia de fer. i ja es va fer, i ja està. I no he sentit cap crítica per part de ningú. Bueno, de ningú de la Generalitat i de ningú per part de la Moncloa.
Perquè avui sí que ha parlat Alberto Núñez Feijóo i sí que ha fet una repassadeta a Pedro Sánchez, no? Explicant que, segons ell, aquesta actitud pactada, no? Pactada, com tu ens deies, Toni, aquesta actitud, aquest moment molt ràpid i el marxar abans de que sonessin els himnes, doncs pensava que era un lleig, no? Cap a el protocol habitual, podríem dir.
Bueno, però el protocol habitual cadascú el segueix com pot. I d'habitual no hi ha res mai. O sigui, podem adaptar el protocol, sense cap mena de dubte. Uh-huh. Ara que el senyor Feijóo fa la seva feina, criticar, doncs, com a cap de l'oposició a Madrid, doncs critica i ja està. A veure, jo crec que, en tot cas, sempre és millor que es pactin els desacords.
És un concepte guai, eh? Pactar el desacord.
Absolutament. I molt necessari en política, i moltes vegades es fa. I és bo, no és dolent. És millor pactar acords, sense cap mena de dubte. Però el desacord també es pot pactar.
Per tant, a favor de, en aquest cas, Toni Picó, a favor de pactar el desacord, a tu el moment, Jordi...
A mi em va fer, i ja molt, ser molt sincer, em va fer molta llàstima com s'ha de veure Catalunya. 6.000 persones a l'avinguda Maria Cristina Xisclán.
Segons la Guàrdia Urbana, segons els organitzadors, 30.000 persones.
10.000, 12, 14, 20, 30.000 persones Xisclán, insultant en aquest, insultant els altres.
Ara tocarem també aquest tema perquè és un dels temes col·laterals.
És que és molt trist. O sigui, un acte unitari en el que una part dels independentistes han de sortir corrents perquè si no els linxen. Ara ens ha arribat a un punt... Bueno, els insults eren molt grossos.
Home, la mitja d'edat no permetia linxar. Això yeah. Ho tinc clar.
Però jo ho vaig trobar molt trist.
Jo el que us dic, ara, mira, perquè jo em perdo una mica en aquests temes i em sobta i m'interrogo i dic, i a l'equip i a la redacció aquesta tarda preguntava, no? Dic, però exactament Oriol Junqueras, que és una persona que des del punt de vista independentista s'ha arriscat i ha tirat endavant
i ha patit
les conseqüències, etcètera, etcètera, etcètera. Per quin motiu tenen ara una part de l'independentisme per xular-lo, insultar-lo i dir-li, atenció, torna a la presó. És a dir, per què? Perquè s'ha pactat a Madrid amb el partit... I què vol? Per participar en una taula de diàleg?
Rafa, permeta'm, és que l'independentisme no és res més que un procés revolucionari, per dir-ho d'alguna manera, a nivell polític. Clar, el problema de les revolucions és que sempre busquen més llenya per cremar. I no tenen un final. I el problema del Junqueras és que ha posat punt i final a aquesta revolució. Ha dit, hem arribat fins aquí, no s'ha arribat enlloc, ara anem a fer política real de possibilisme. Clar, les persones que volen continuar aquest viatge de dissonància cognitiva entre la realitat i la seva realitat, doncs no poden acceptar-ho.
També et dic una cosa, tu deies unes xifres, molt bé, posem que són les 30.000 que deien, les 30.000 persones que deien els organitzadors d'aquesta manifestació. Clar, no eren els 30.000 els que xulaven, eren un grup més o menys numerós, però encara molt més petit que aquestes persones que en general estaven allà. Ara, tenen tota l'atenció mediàtica, això és cert. Aquestes persones, que són molt poques, però és que es guanyen l'atenció mediàtica.
Això, perdona'm, això jo crec que és una crítica en general als mitjans de comunicació a Catalunya. Que en els darrers anys, l'excepció ha sigut la notícia. Uh-huh. I s'ha normalitzat. I jo crec que és un error garrafal. Manifestació! I caus davant de la manifestació i són 10 amb la pancarta. Abans això no li deien manifestació. En aquest sentit, a mi em sembla bé que... Jo sumo el que deia el Jordi en aquest sentit en què l'independentisme o el processisme ha jugat també amb els sentiments.
Sí.
I per tant, doncs hi ha molta gent que continua sent independentista i és legítimament independentista, però que està cansada d'aquest joc dels seus sentiments independentistes. I hi ha gent que encara no i continua en aquesta dinàmica. Uh-huh. A mi, des de la perspectiva, des de fora, tinc la impressió que dir el que van dir en Junqueras no és normal. No és normal. Ni és lògic, perquè ha patit les conseqüències.
Que gairebé no és ni humà, no?
Totalment. El que passa és que al final ens quedem amb la notícia i amb aquesta imatge, i per tant la gran notícia, i possiblement jo penso que des del principi ha estat així, l'independentisme no va unit. perdoneu, és des del principi que s'ha deixat que l'independentista, independentisme no ha anat unit, perquè els partits polítics que representaven a l'independentisme, sí, des del principi miraven pels seus propis interessos electorals i van jugar amb els sentiments legítims de la gent de per demanar la independència de Catalunya.
Per acabar molt ràpid, les persones, sí, hi ha hagut molts comentaristes i moltes persones de la cultura, de l'àmbit de intel·lectuals, polítics, que han dit això mateix que està dient el Toni. Estan dient, escolteu, estan jugant amb els sentiments de les persones. És mentida. Resposta. Feixistes, franquistes, nyordos, traïdors, botiflers... El que està dient? Jo crec que això s'ha arribat al final i aquesta gent no té sortida. Estan un cul de sac, tots aquests que volen continuar amb el processisme. Clar, la presència d'Esquerra Republicana per ells és el punt final d'un somni.
Dos temes, abans de passar a la publicitat per rematar aquest tema de la cimera, després passarem altres que espero que siguin una mica més ràpids. Bueno, el tractat d'amistat, no?, que se suposa que han signat Pedro Sánchez i Macron, aquest pacte de Barcelona signat dijous entre els seus països respectius, que no existia fins ara, malgrat una mica de tenir una estreta relació bilateral, i que pretenen l'airar cooperació en tots els àmbits, en molts àmbits, realment. Tinc per aquí una llista, fomentar l'intercanvi cultural i educatiu i consultar regularment abans de les grans decisions europees sobre temes d'interès comú, etc etc. Penseu que això, com a mínim, ha tingut alguna mena de sentit?
Jo crec que sí. Que
tu creus que sí?
Jo crec que té lògica des del punt de vista de l'alta diplomàcia de la República Francesa, que el que busca és no només a l'eix franco-alemany, sinó establir un eix franco-espanyol d'una manera, veig que el Toni està rient, jo crec que estaríem d'acord que és d'una manera virtual.
I per això calia signar aquest pacte?
Venen eleccions...
Bueno, és una fotografia, això està clar que és una fotografia.
Doncs ja està, veurem en realitat què significa tots aquests mecanismes que preveu si s'activen. Em sembla que he sentit que alguna vegada algun ministre espanyol podrà anar a un Consell de Ministres de França, no? I a l'inrevés. Bueno, aquest tipus de coses no sé si passaran o no passaran. Uh-huh. Tenir bones relacions amb el veí del nord, doncs sempre és bo. I espero que en aquesta col·laboració doncs França deixi de ser poc cooperador amb temes que ens pot interessar.
I amb una frase, va, abans de la publicitat. Clar, les persones que es van manifestar es manifestaven per reivindicar i desmentir el que s'ha dit des del govern espanyol. L'independentisme, el processisme ha finalitzat, està mort, però les persones que es manifesten diuen que és ben viu. Toni, tu què penses, que és ben viu o que està mort?
El processisme està a les acaballes. L'independentisme, doncs, cadascú té els seus sentiments.
Una broma de no estava mort, estava tomando canyes, però sí, jo penso mateix que el Toni, el processisme ha mort.
Una broma que encaixa perfectament amb la idiosincràsia de l'equip de Camins. Fem una petita pausa, molt ràpida, i encara tenim temps per comentar amb Toni Picó i Jordi Cerdà. Tornem de seguida.
Ràdio Estel. Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Bossòst, 106.0.
Rafa Sanahuja.
Pau Massir i Diana Silva s'han compromès a portar-nos torrijes caseres. Judit Caselles, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. On són les meves torrijes?
Camins.
Ràdio Estel.
Ara és una nova etapa, és després de la torrija.
La post-torrija.
Sí, ara hi comença el calendari de partir d'ara ve després torrija. Tot el que ha passat abans és abans torrija i ara és després torrija.
Pots seguir, no tenim pressa.
Expliquem històries.
Dos minuts que passen de dos quarts de nou. Això és Camins, la ràdio nocturna. Som la cua del lleó, el darrer directe de la setmana aquí a Ràdio Estel. Estem amb Toni Picó i Jordi Sardà, que en la seva habitual generositat ens acompanyen en la vesprada dels divendres. Hem repassat tot el que va passar, bueno, tot el que va passar, part del que va passar dijous, que van ser moltes coses amb aquesta cimera hispano-francesa. I ara volia que em comentéssiu una mica, perquè la setmana que ve tenim una circumstància increïble, i és que, a part del sindicat majoritari de metges de Catalunya, que tenen convocada diferents vagues, tenim una vaga d'educació, vaga de taxis i vaga de sanitaris. Aquest half-trick de vagues s'ajunten ni més ni menys que dimarts. Després hi ha més dies que no coincideixen. Però aquest dia coincideix tothom. Clar, un país en el que de sobte mig país està, i estem parlant, els taxis probablement és una altra història, no? Però el que és sanitat i educació, tothom en vaga, doncs és com per reflexionar. Toni Picó,
espera, aixeca la mà. Espera que no s'assumi autobusos, metro i Renfe.
Vinga, clar que sí. I l'aeroport del Prat ja es podia sumar i... És que podia ser dia universal de la vaga, ja, podíem establir-lo. I ja la fem tothom dimarts.
A veure, un comentari breu, en aquest sentit.
Vinga.
Ja tocava. I m'explico. La situació econòmica no és bona.
No.
La situació social no és bona. Per tant, la gent està patint les conseqüències de l'increment de preus dels aliments, de, en alguns casos, de pèrdues de treball, de reducció dels seus ingressos. Per tant, és lògic, doncs, que hi hagi molts col·lectius que vulguin sortir al carrer per reclamar millores en la situació actual. Ja tocava.
Jordi.
Bueno, que ningú està content, ja es veu. Hi ha un clima de que no hi ha cap sector que se senti afavorit amb la situació actual. Llavors, el que diu el Toni, és molt estrany que li protestin al PSOE. Jo, de fet, encara tant en tant em pessigo. Li protesta un govern del PSOE i de Podemos. Aquí està passant alguna cosa. Els sindicats se'ls han acabat les gambes? Perquè el dia que hi hagi una vaga de marisc, Catalunya tremolarà, Espanya.
En recorda?
Vaga de marisc, ara m'he perdut.
Ah, home, no els diuen els marisqueros en els sindicalistes?
Bueno, no ho sabia.
No?
No. Jo soc molt innocent i aquestes coses.
De fet, em sembla recordar que abans del Nadal, UGT, no? Sí. I Comissions Obreres van fer una manifestació, no? En contra de la patronal.
Sí, correcte.
En contra de la patronal, no en contra del govern. Bueno, està molt bé, és més novedós.
Això és molt novedós, és veritat. Sí, sí.
No és aquell acudit d'un sindicalista reunit i diuen ja veran los obreros, se van a enterar de lo que es defenderlos el dia que gobierne la derecha. I és així. És una cosa molt estranya.
Creieu que servirà d'alguna cosa, com a mínim? O no? O és... En fi, és diguem que és un símbol més que altra cosa de dir, com a mínim, fem soroll, que la gent sàpiga que tenim dificultats.
Estem parlant de dos col·lectius, el sanitari i el d'educació, que jo crec que ha patit molt durant la pandèmia, sense cap mena de dubte. El sanitari no hi ha cap mena de dubte. L'educatiu porta molts anys reclamant millores en aquest sentit. Per tant, sí.
Creus que sí?
Jo crec que el sector sanitari, hem de fer alguna cosa, sense cap mena de dubte. El sector de l'educació ja està aconseguint millores, ja està aconseguint millores, en vol més, i és legítim també, no? Però en qualsevol cas estem amb un problema, per mi, important, que som un país ric amb sous de pobres. I això... No em sembla bé.
Jo penso que aquí també hi ha un rerefons polític, que és que algú està utilitzant aquest malestar per treure la gent al carrer i els sindicats de cara a les eleccions autonòmiques. Perquè, curiosament, les comunitats autònomes on tenen presència del Partit Popular, i que no són del PSOE, que també com a Catalunya...
Però estem parlant de Catalunya, on governa Esquerra Republicana.
Sí, 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 en aquest cas també. Per això dic, aquí hi ha els nacionalistes i el PSC, recordem que va ser la primera força a les darreres eleccions. Per tant, li aniria molt bé desgastar el govern.
Doncs veurem què passa la setmana que ve. Com a mínim us informarem de totes aquestes mobilitzacions, aquestes aturades de diferents col·lectius a Catalunya. Mirem una mica també cap a Barcelona, el procés que tenim en marxa d'elecció de nou alcalde. Ja veurem què passa, és un dels temes que més ens agrada tocar, perquè va passar per aquesta casa aquesta setmana. La setmana anterior va venir l'alcalde Trias, ho vam comentar també, l'exalcalde Trias, i aquesta setmana ha vingut el cap de llista d'Esquerra Republicana per Barcelona, Ernest Maragall. L'ha tingut aquí Pol Marçà, li va fer una entrevista i, entre d'altres coses, va assegurar que no s'ampliarà l'aeroport de Barcelona, un dels temes polítics que encalla la negociació dels pressupostos. En canvi, sí que ha dit que hi haurà una posada al dia de l'aeroport d'acord amb els objectius que el país defineixi i comparteixi en general. Això inclou també la gestió d'aquest sistema aeroportari català.
Perdona, Rafa, però és que ho he de dir. Llavors ens podem donar per segur que l'aeroport del Prat s'ampliarà.
Va ser molt bo, els tertulians d'aquell dia.
Sí.
Tots deien el mateix. No dius res. I era cert. O sigui, tot el que has llegit,
sí.
A quina conclusió arribes?
Bueno.
És això, no?
A mi és com quan Tomás Roncero diu, Messi serà el jugador tal, ja saben que serà el jugador estrella. Bueno, per tant, alguna cosa més a portar?
Bueno, és així. Rafa també va dir, no votaré mai els pressupostos de la Colau. 24 hores després els va votar. Per tant, dono per fet que hi haurà ampliació del Prat en totes les direccions.
Mm. Mireu, un altre tema ràpid. Ara farem una ronda ràpida de temes. Dos o tres vull treure abans de passar a la publicitat i rebre David Serra, que ja ens observa detingudament des de la peixera. Mireu, aquesta notícia m'ha cridat l'atenció. Brussel·les amenaça està dient, s'està rumiant de prohibir TikTok a Europa si no es protegeixen els menors. El comissari de Mercat Interior ha advertit a la companyia que ha d'evitar que continguts nocius i potencialment mortals arribin a infants i adolescents. És a dir, estem parlant, per un costat, del bullying que es pot fer a través de les xarxes, dels vídeos personals que es poden difondre i també d'aquests reptes virals, no?, que de vegades són com molt bojos i que poden arribar a pertorbar les ments que estan encara en formació, no? Ja sabem una mica que el jovent, doncs, aquestes coses li atrau. Penseu que les xarxes socials... penseu que és una bona mesura? És que, clar, és curiós, no? Perquè prohibir una xarxa social em sona a altres països, a dictadures. Mm-hmm. Però penseu que podem arribar a aquest punt per protegir la dignitat, podríem dir
per així. Per protegir els menors no serà. Serà per alguna altra cosa que està amagada, perquè llavors hauran de prohibir YouTube, on hi ha retos també virals com el Momo i coses d'aquestes, hauran de prohibir Twitter, hauran de prohibir 25.000 coses. Aquí hi ha alguna cosa que no ens expliquen. Jo no sé el què, però hi ha alguna cosa.
Em sembla que la Comissió Europea reacciona a que a través de TikTok la gent jove podia veure aquest ball que feien...
Sí, aquest de la discoteca d'aquí de Barcelona.
Ah, exacte. Crec que el tema ve per aquí. A mi em sembla una mica difícil. Em sembla una mica difícil que posar límits a les xarxes socials perquè llavors sortiran per una altra banda. També em sembla lògic que la Comissió Europea, doncs, entengui que les xarxes socials hi ha certes coses que no, que hauria de ser responsabilitat de les mateixes xarxes socials, que no es publiqués. Em sembla lògic. Fàcil? Ho veig molt difícil.
Us fa una mica de vertige en el que de vegades passa a les xarxes socials o no? És a dir, a mi, com a pare, per exemple, sí que em preocupa una mica el que corre per les xarxes socials. Vosaltres això ho contempleu? Jo sé que Toni Picó no és usuari de xarxes socials. Jordi Cerdà és tuitaire, com jo, però tu tuiteges molt, jo ho faig molt esporàdicament, ho faig servir més com a agència de notícies, podríem dir. Aquesta sensació de que a les xarxes socials passen coses que poden afectar, la teniu?
Però jo tinc la sensació de que a les xarxes socials hi ha una part de la realitat. I a mi el que m'horroritza veure que aquesta part de la realitat és un jovent que no té cap mena de valor humà, ni humà, ni religiós... no té cap codi de comportament i, bueno, es veu, ho estem veient. O sigui, estem veient una realitat que ens horroritza, però és que és la realitat.
Uh-huh. Jo sóc un voyeur de Twitter. En aquest sentit, jo incideixo més en el que tu dius, Jordi. O sigui, les xarxes socials, o Twitter, que és el que jo veig, incideixen en una part de la realitat, no en tota la realitat. I en aquest sentit, les persones... que amb una certa edat doncs ja tenim una capacitat de discernir sobre què són i què deixen de ser les xarxes socials, doncs podem entendre-ho. El problema és quan et penses que les xarxes socials hi ha tot, i no és cert. No és cert.
I una darrera notícia, abans de passar a la publicitat i rebre David Serra. Un nàufrag sobreviu 24 dies a la deriva menjant ketchup, all en pols i cubs de brou. Quina és la dieta més bèstia que heu tingut en la vostra vida?
Digues, digues. Pasta de dents.
Pasta de...
perduts a l'esplai amb una excursió, perduts enmig de la muntanya.
Viven.
Ens havíem quedat sense aigua i algú se li va acudir, no sé si és cert, però algú se li va acudir que si teníem set podíem menjar la pasta de dents. I tots ho vam fer, evidentment.
És boníssima, és boníssima. No ho superaràs, Jordi Cerdà.
No, no, anava a dir, no m'ha passat res d'això, com a màxim veure amb un parell de litros de tanc.
De tanc, allò que es feia al tanc.
I empirrava.
Però no naufragant, no? Ja. A casa teva és berenant. Val. Doncs moltes gràcies per aquesta sinceritat, m'ha agradat molt. Lo de la pasta de dents és boníssim, Toni Picó.
Proveu.
Bueno, provarem. Si ens perdem alguna vegada, ja li direm a Pol Marçà, que fa excursions llargues, que es porti, doncs, això, un tanc de pasta de dents. Dilluns li traslladarem que la pasta de dents és molt nutritiva, segons Toni Picó ens explica. Doncs res, fem una pausa i ens encarem la part final del programa amb moltes ganes, perquè avui David Serra parla d'un tema molt concret, la humanitat.
Ràdio Estel.
Tens dubtes sobre el futur universitari del teu fill o filla? Veniu junts a les jornades de Portes Obertes de Blanquerna i descobriu els nostres graus en Comunicació, Educació, Esport, Relacions Internacionals i Salut. Dimecres 1 de febrer a les 6 de la tarda. Inscriu-te a blanquerna.edu. Blanquerna Universitat Ramon Llull. Excel·lència és futur. Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari. Aquest hivern pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
En David Serra, cada 15 dies. David Serra, un gran de la ràdio.
He de dir, i vaig a fer una... Avui estic molt espès de paraules.
Una altra reflexió?
No, reflexió no.
Jo t'ajudaré.
Vaig a... Bueno, a fer una... És que ara no sé com es diu.
Amb Rafa Sanahuja.
David Serra va pel món amb els ulls oberts, amb els sentits desperts. De vegades li costa una mica, però en general ho aconsegueix.
I altres persones que expliquen coses.
Village People. Ara estaria fantàstic aquí les quatre persones que estem en aquest estudi, més Maria José Mendoza, que ha entrat a fer-nos els vídeos de les xarxes socials, ja sabeu que l'esport amb tota la diligència del món, estiguessin disfressats cadascú d'un Village People. Jo seria l'indi. David Serra, bona vesprada.
Què tal, bona vesprada.
Encantadíssim de retrobar-te, feia molt temps,
sí,
entre festes.
Sí, bon any,
i,
per tant. No?
I bon any. És que David Serra, expliquem als oients que ha entrat preguntant, hi ha una data límit per desitjar bon any?
Clar, és el que deia. Jo ara, imagina que he vist una persona l'any passat, el 2022, i la torno a veure el 30 de desembre del 2023. Li he de dir bon any?
Jo crec que sí.
Home, clar, és bon any, perquè és, no l'has vist encara. És que, per tant, és bon any.
És que, a més, et dic una cosa. Ho pots dir amb seguretat.
Clar.
Bon any o no, pots dir merda d'any. També li pots dir.
Ah, sí? Pots dir, perquè ja pots fer el balanç.
Clar, merda d'any. Escolta, David.
Vinga.
M'encanta com sona la teva veu aquí al Camins.
Sí?
Em fa impressió escoltar-te a través dels auriculars.
És que... Bé, jo la imposto.
Per cert, saps que ara entrem en matèria. Però saps que Salvador Aragonès,
sí,
el mestre Salvador Aragonès, està imposant una nova moda als auriculars, que és posar-se així.
Ah, molt bé.
Què et sembla?
una miqueta tipus Odette Pinto se'ls posava, se'ls posava així.
És que hi ha diferents variants,
però
perquè Salvador...
No, per no despentinar-se. Salva... Jo me'ls poso una vegada, normalment, abans me'ls posava així, sí, amb
això...
una orella davant i amb una orella així.
Això queda molt professional,
sí.
I Salvador fa així.
Fins que em vaig, que m'he quedat sord d'una orella, de l'orella esquerra,
estic,
perquè només
escoltes
per una.
Va, tira.
Mira, avui, a veure, estarem tots d'acord,
sí,
que hi ha diferents grups d'individus i individues,
la humanitat,
que segurament sense adonar-se'n, o potser no, però jo crec que la majoria de vegades sense adonar alteren el benestar individual i grupal. Tu, clar, quan tens un dia plaent és un dia placentero, eh? Ho diré en castellano perquè no s'entienda tot el mundo, com deia el cantautor espanyol. Doncs aquestes persones provoquen canvis en el nostre benestar i el bon rotllo, aquell bon rotllo que tens tot el dia, sí, de sí, cop s'estronca per aquestes pequeñas coses que deia també, eh?
També el cantautor.
Aquestes pequeñas coses.
Sí, aquelles pequeñas.
Doncs si aquesta gent no existís, pregunteu-vos, plantegeu-vos, reflexioneu, tot seria molt més fantàstic?
Clar, perquè si és el motiu pel qual el teu plaer...
Aquí està.
S'esvaeix...
Aleshores, jo avui m'he proposat fer un món millor. A veure, no estic en cap moment que ningú me l'interpreti dient que han de desaparèixer aquesta gent. Violència, no.
Bona...
Aquí no volem el mal per ningú.
Bona puntualització.
Exacte.
Ni un paper a terra mai.
No. Però, si aquestes persones visquessin a Matrix, en un món paral·lel,
sí,
facin la seva vida tranquil·lament,
desenxufar-les de
i els altres doncs estarien potser una miqueta millor. De què estem parlant? La llista és llarga. He de dir que he demanat ajuda a amics i amigues per confeccionar aquesta llista, i perquè en aquests casos cal consens perquè sempre és important.
Home.
I aleshores en repassarem alguns.
Vinga.
I aleshores em dieu si esteu d'acord o no, si us altera una miqueta el vostre dia plaent. Per exemple, els qui no han entès encara que la dreta és per aquells que no es mouen i l'esquerra per als que avancen.
Totalment.
És a dir, a banda de la metàfora política, que és certa, em refereixo a aquells que pugen per les escales automàtiques, per exemple. Ja en vam parlar aquí un dia, quan vaig parlar del metro, però crec que ens hem de reafirmar perquè la gent no aprèn. I són aquest tipus de gent doncs, que provoquen doncs, això, aquell moment que tu estàs content, que surts de la feina... No passa tant quan arribes, sinó quan surts de la feina i vas... O tens pressa per anar a qualsevol lloc, però sense ser exagerat, no, i et trobes la gent a les cases automàtiques que no han entès encara que la dreta és una norma no escrita. La dreta és per als que no avancen i van, es deixen portar pel mecanisme de les escales automàtiques,
sí,
i l'esquerra és per als que prefereixen desplaçar-se utilitzant el mecanisme de les seves pròpies cames i pujar caminant.
No només això, sinó que potser ni tens pressa ni res. Però dius, bueno, jo vull invertir el meu temps de manera diferent.
Exacte.
Vull anar més ràpid perquè em dona a mi la gana.
Per exemple.
És una decisió personal. Però aquesta persona que m'està fent la barrera m'ho està impedint.
T'està impedint. T'està impedint el que tu puguis exercir la teva llibertat.
Exactament.
Per tant, t'està impedint doncs, que aquell dia o aquella vida o aquell món que ha de ser per tu fructífer i positiu i bo, sí, doncs no ho sigui tant. Per exemple, uns altres, patinadors silenciosos, els patinadors silenciosos. Tots estarem d'acord que estem vivint en una ciutat, Barcelona sobretot, que estem vivint amb patinets per damunt de les nostres possibilitats. O sigui, hi ha més patinets que coloms, últimament, vull dir, això passa. Clar, i hem d'aprendre a viure amb una joguina. Abans era una joguina, ara s'ha convertit moltes vegades en un arma.
Sí. En un arma,
en un arma, sí, directament. Per tant, és el problema que tenen aquests els usuaris que com James Cameron es creuen els reis del món, en patinet, això sí,
sí,
i que, doncs, que bé, no hi ha res que no compleixen cap tipus de normativa.
No, són ànimes lliures.
I la calle, com deia aquell altre, aquell poeta també gallec, sí, la calle és mia, no? Que ho deia això, un poeta gallec.
Mira, aquí m'agafes...
La Fraga Ribarne, no, ho deia, la calle és
mia,
nostra, no ho deia, això.
Era molt poeta.
Era molt poeta. Més cosetes, va. Mireu, aquests sí que estaríem tots d'acord, també que compliquen molt la vida.
Un comentari respecte al patinet,
digue'm,
molt ràpid. A mi, jo
aviat els prohibiran en el metro, cosa que també és d'agrair, que dius, tens patinet, què fas amb patinet en el metro? Però vaja.
A mi em passa una cosa amb els patinets, i és que jo vaig en cotxe... I quan he de girar cap a un carrer, tinc sempre una, la impressió de que m'emportaré per davant quatre o cinc patinadors. Perquè és que no els veus ni els escoltes.
No els veus, per això no van no van per la calçada, van per la vorera.
Una cosa
perquè si són ells qui s'emporten quatre o cinc, doncs, vianants.
Visca amb la por de matar patinadors.
Una altra. Els recicladors daltònics... o directament aquells que no han descobert encara què és allò que hi ha als carrers de pobles i ciutats en forma de cub i que té tapes diferents de diferents colors. Les mamasels, recordeu les mamasels?
No, i això?
Sí, home, sí, ho van deixar ben clar. I m'he buscat la lletra. Gran, gran... També poetes. En vas on vas, ets de plàstic, el groc. Carall, tu ets de metall, el groc i avall. O, bric de llet, el groc, vas i fet.
Sin que ninguno de los dos pudiera
evitar. Ni Mecano supera aquestes rimes.
És boníssim.
Ets de vidre, Albert. O pot de cigrons, Albert Bas, cordons. I tu també en vas de perfum, patapum. Doncs si no m'han entès la lletra d'aquesta gran obra poètica de les mamasels, doncs hem d'aprendre una miqueta, ja seria hora d'aprendre a reciclar, i encara fa més ràbia... que aquí ja podríem debatre si és que els contenidors, hi ha pocs contenidors, no hi ha pocs contenidors, però jo ja sabeu que en política no m'hi poso, i per tant prefereixo pensar que si entre tots féssim una miqueta d'esforç, doncs estaria un món millor.
Un comentari respecte als... Ara s'han renovat els contenidors a Barcelona molt.
Sí.
N'hi ha contenidors nous. No trobeu que el de les deixalles... El de les... Sí, ja tocava. El de les deixalles, allò... com es diu?
L'orgànica, els marrons?
L'orgànica, la marró... El forat per tirar les escombraries és molt estret?
Jo és que no utilitzo el marró.
No? No fas res orgànic, tu, David Serra?
Si m'acabo de contradir, oi?
Sí.
És que gairebé és la indispensable.
No, és que, bàsicament perquè tinc una cuina petita i no tinc espai per reciclar. Bueno, sí que reciclo tot l'altre, però clar, he de dir que a mi les escombraries aquestes petites orgàniques no m'hi caben a casa.
Doncs des d'aquí, enhorabona per la renovació de contenidors, però el marró és estret, ja està.
Doncs jo vull fer un comentari, també, si em
permeteu. Dos i tres.
Jo diria que el 90% de les persones que anem a reciclar, a tirar les deixalles,
sí.
Ens hem de pensar molt bé on tirar les coses.
T'has de parar a centrar-te, eh?
Sí.
No us ha passat mai que heu tirat el vidre en el de color blau i el tetrabric en el de color rosa?
Sí,
una cosa
sí,
que sovint...
Sí.
Sovint no, però tens raó. Com a mínim ens tenim apresos el verd, el groc i el blau. I quan teníem això pres ens van col·locar el marró i el gris, que el gris no saps ben bé per què és. Per això jo ho tiro tot el gris directament. No, clar, és això, no? Arribem a aquesta conclusió. Però vaja, hem de fer un esforç i diferenciar colors i aprendre...
Des d'aquí molt a favor del reciclatge. Sí,
reciclar. Va, canviem de lloc.
D'ambient.
Estás hablando de cosas Ara. Interesantes, pero te equivocas mucho, eres un peñazo. Historias en las que siempre apareces como el héroe mientras me escupes...
Per exemple, anem amb el tema
Aquesta podria ser la sintonia del programa, tranquil·lament.
Sí, totalment. Però, doncs sí, no estaria malament. A veure, qui no sap prendre mides? Antes, recordeu, quan els carrers no estaven pintats amb línies blaves o línies verdes,
ai, sí.
Marcant aquestes zones d'aparcament, a veure, no es notava tant. Però, clar, des de fa uns anys que hi ha aquestes línies blaves i línies verdes, és més que evident que hi ha conductors i conductores que no tenen preses les mesures. No n'han après. Si ve d'un pam, en aquest cas, hem de dir. Si ve d'un pam. O sigui, no hi ha cosa que provoqui més malestar que quan portes tres quarts d'hora buscant lloc per aparcar, qualsevol lloc, a Barcelona, tres hores, et trobis aquell cotxe que ha aparcat... al mig, és a dir, sí. ocupant mitja plaça d'un i mitja plaça d'un altre. Si ocupes mitja d'un i mitja d'un altre, estàs ocupant dues places.
Dues, sí senyor.
Després ja dius, això passa només amb els que aparquen, que no sé com es diu així, és igual, el que no es bateria.
El que no
es
bateria.
Com s'aparca que no es bateria, què és? No sé si és igual.
En paral·lel.
En paral·lel. Doncs en paral·lel.
Punt de Paula Moreno.
Dius, en paral·lel això no passa. Doncs sí, sí que passa, també, perquè també aquest mateix conductor o conductora és el que en bateria ocupa també dues places. Aquí hem de dir que tenen una excusa, i és que els pàrquings, doncs vaja, diríem que hi ha masses molt... És a dir, per aprofitar l'espai, és sí. a dir, ergo, per recaptar més i tenir més pasta...
Les places són petitíssimes.
Doncs, són molt petites i a vegades ni un patinet.
Una cosa, però jo és que venen coses al cap. No us passa que quan esteu ja 3 hores, com has dit tu, a Barcelona, buscant lloc per aparcar, i de sobte veus un espai, des de lluny, des del cotxe, ai, hi ha un lloc... I quan t'apropes, te n'adones que és un cotxe petit, que està com amagat.
Oh! Això sí que fa molta ràbia.
Això fa molta... Tot i que pot estar ben aparcat. Però interiorment dic, no fotis.
Sí. Hi ha una cosa que encara fa més ràbia. Quan aquests espais, zona verda o blaves, les ocupen les motos.
També passa.
Que dius, no teniu el vostre espai de motos.
I no teniu
les... El qual jo no puc ocupar amb el meu cotxe, posant-lo així... Perquè, clar, tu també podries aparcar amb un espai de motos aconseguint que el cotxe només ocupi l'espai de la moto. Però hem de dir que és complicat, perquè necessites una grua, tombar-lo...
Aquí tornar...
Oi, he vist coses que jo, per buscar lloc per aparcar, que són capaços de fer-les.
Paula, un dia vaig veure el seu Batmòbil i ja portava un Batmòbil. I estava aparcat així, en un lloc de moto, fent equilibri.
Fent equilibri, clar que sí.
Ella ho fa.
Sí,
ella és conductora de...
No, ben fet. Jo he après, com James Bond, a conduir amb dues rodes per aparcar el cotxe en els espais de moto. I una última,
va
puc fer-la l'última?
Home, per suposat.
Jo crec que sí que estareu tots d'acord.
És que tens tot el temps,
sí.
Endavant.
Va, doncs avui fem programa fins a les 10. Els conductors centristes.
Ah, ostres.
Seguim en l'àmbit de les quatre rodes. Aquí, aquests sí que els hem d'enviar molt lluny, amb el tercer món paral·lel. Les autopistes són de 3 carrils. Cal que afegeixi res més? Qui ha permès que aquesta gent existeixi? Si hi ha 3 carrils...
Perdona.
Ja en l'època romana, quan es feien carreteres, els de la dreta anaven a poc, o no, els de la dreta era per tothom. Els de l'esquerra era per avançar. Les sí. quàdriques avançaven per l'esquerra, no avançaven per la dreta. I, sobretot, les quàdriques dels romans, que eren molt intel·ligents i feien aqueductes, no anaven mai pel mig.
Exacte.
El carril del mig no vol dir que pots fer el que et doni la gana. No hi ha res pitjor en aquest món. És que m'indigno molt amb
ja
aquest
veig,
tema.
Ja ho veig.
Que veure un Serra, cotxe respira. Que va a 80, 70 o a 60 pel carril del mig.
I ara diré un altre, per rematar el tema de les quatre rodes. Presó incondicional per als que en una carretera que esteu tu i ells sols van a un pam de tu.
Això també. Aquests també són... Aquests, o sigui, a més, aquests fan perillosos.
La gent que se't pega darrere, a més, no, sol ser de nit, i notes la llum constantment des de darrere, i tu li fas, passa, però no passa.
Són molt perillosos.
Perquè ells disfruten d'estar pegats al teu cul.
Sí. Bueno, s'ha de demostrar. Una miqueta normalment porten cotxes d'alta gamma.
David Serra, avui fem una... La gent gran en aquest programa es menja la part de l'acomiadament, i tu avui ho has aconseguit. Per tant, acomiadem ja el programa perquè se'ns va el temps. Dilluns... Ah, espera, que la Paula diu alguna cosa. Què dius, Paula? Ah, que tiri. Dilluns, si TH no ens considera que sense nosaltres el món és millor, ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos. A colgar en las escuelas su retrato.